On the floating ship's oceans, I did all my best to smile.
Pàgines i pàgines, novel·la negra, aventures, narrativa contemporània o clàssica. Quan les lectures i crítiques de llibres són a l'aire lliure i les fan caminaires d'alta muntanya, els ratolins de biblioteca, amagats entre les lleixes, esdevenen marmotes salvatges, enfilades sobre una pedra, prenent el sol.
Here I am, here I am, waiting to hold.
Benvinguts a Les Marmotes de la Biblioteca, un programa per parlar i compartir llibres coordinat per en David Ràfols i en col·laboració amb membres del grup excursionista Els Centpeus del Pirineu.
Hola a tothom i sigueu benvinguts al 17è episodi de Les Marmotes de la Biblioteca, l'espai de 4 persones que compartim en episodis mensuals les nostres experiències literàries en obert a Ràdio 90. Tots els participants som del grup excursionista Els Centpeus del Pirineu, i és que les llargues caminades de muntanya donen per molt, i parlar de llibres no és una excepció. Així doncs, ens presentem. Som en Jaume Pedrés, en Marc Ferrés, la Núria Boix i en David Ràfols, qui us donem la benvinguda i esperem que gaudiu, com nosaltres, tant de llegir com de reflexionar sobre el que s'ha llegit. A Les Marmotes de la Biblioteca plantegem episodis a parts iguals de novel·la negra i altres gèneres literaris, com podeu veure al web de Ràdio 90, on hi ha el llistat proposat en avançat. En alguns episodis ens hi esmerçarem més, en d'altres serem més breus. Senyal, també, que ens ha agradat molt o no ens ha agradat tant el que hem llegit. I sí, segurament se'ns escaparà algun spoiler. Per això fem la recomanació d'escoltar el nostre programa si heu llegit el llibre que comentarem. Per tant, si seguiu escoltant, ja esteu avisats que, sense mala intenció, donarem algun detall que també pot ser clau en la lectura del llibre. Tot i això, abans d'acomiadar-nos, us informarem del llibre del que parlarem el proper mes.
La introducció.
A Les Marmotes de la Biblioteca d'avui parlarem del llibre Tierra, de l'escriptor espanyol Eloy Moreno, dins el gènere de la novel·la de ficció. L'Eloy Moreno és enginyer informàtic que va treure les oposicions d'informàtic a l'Ajuntament de Castelló de la Plana. Als 30 anys es va posar a escriure amb la intenció de fer una novel·la que li hagués agradat llegir amb ell, segons comenta. I així va sortir la seva primera novel·la, El bolígraf de tinta verda, que va autoeditar i promocionar. De mica en mica es va anar fent coneguda i això va fer que el fitxés un editorial. Ha escrit més novel·les, contes i relats curts. També ha guanyat alguns premis. El llibre Tierra està escrit en llengua castellana. Es va publicar l'any 2020 i consta de 544 pàgines. El llibre s'ha venut molt bé i ha acabat venent els drets a diversos països. L'autor ens diu que aquest llibre et canviarà la manera de veure el món. Potser no serà tant. En tot cas, sí que es toquen una sèrie de temes d'actualitat que fan reflexionar el lector. Per entendre una mica com pensa l'autor, a la seva web es pot trobar una guia didàctica, entenem, més enfocada al públic juvenil, per treballar i entendre alguns temes que surten en el llibre.
La sinopsi.
A l'interior d'una cabana amagada al bosc, un home fa una promesa als seus dos fills. Penseu en el que més us agradaria tenir a la vida. Si acabeu aquest joc, us prometo que ho tindreu. Però aquell joc no va acabar. 30 anys després, un dels nens ha aconseguit complir el seu desig. La seva germana no. És llavors quan ella rep un estrany regal, un objecte que li permetrà continuar el joc. Al mateix temps, 8 persones han decidit voluntàriament inscriure's en un concurs que consisteix en aïllar-se del món per sempre. L'audiència pensa que ho sap tot d'ells, però no sospiten les raons que els han portat a prendre aquesta decisió. Aquesta nena, ara periodista, haurà de descobrir la connexió entre el regal i els 8 concursants per poder complir el desig, si és que encara vol fer-ho. La resposta estarà a Islàndia.
El Nus.
En aquest apartat, cadascú de nosaltres exposa tota una sèrie de punts d'opinió sobre fets destacats del llibre que ens han agradat, que no ens han agradat tant o que són dignes d'esmena. Jaume, com a proposador del llibre, comences tu avui?
A veure, jo faré el plantejament una mica que fem sempre. Primer faré una llista de coses més positives, coses que m'han agradat més, i després faré una llista de coses negatives. Com a positiu, el primer que hi poso és el tema de l'addicció. En el meu cas m'ha enganxat des del principi, va servir un sistema amb capítols llargs, amb subcapítols curts que van passant d'una cosa a una altra. Començo amb un nivell alt, per mi va deixant coses a l'aire. Aquí tinc un petit però, també ho he posat com a negatiu, perquè potser em deixa masses de coses a l'aire. També com fa l'enllaç entre les coses que passen en el concurs i el joc dels germans, crec que està molt ben trobat. David, vols dir alguna cosa?
Bueno, sí, no sé si volia enllaçar ara mateix, però bueno, ja arranco. Sí, estic d'acord, que està plegat d'episodis així com semiacabats, que et donen la intriga de començar el següent. Tant que potser cansa una mica, no? Perquè sempre és un continu de posar-te la pastanaga davant perquè segueixis picant. Núria.
El tema de que el llibre és llarg, però que els capítols ajuden a la lectura, molta gent diu que és un format per a persones a qui no els agrada llegir i que costa menys. No? L'autor mateix, en alguna de les entrevistes que li han fet, diu que ho fa així per experiència pròpia i diu que per ell, si un llibre no respira, pot angoixar el lector. I d'aquesta manera, amb els capítols així curts, ajuda una mica a que la gent que li costa llegir li agradi més. Digues, Marc.
Jo també m'agafo amb això, perquè l'estructura, si bé aquests episodis fa que l'acció es mogui molt de pressa d'un costat a l'altre, la trobo molt reiterativa. Per un costat, en una de les parts del llibre en què va presentant els diferents concursants, segueix sempre el mateix esquema, fa una presentació seguint els mateixos guions, canvien poquetes coses d'aquests personatges, però segueix la mateixa estructura i es fa monòtona. I l'altre és que a mi em va molestar que a cada episodi, a cada petit capítol, sempre acaba deixant un fil penjat. L'estil, i a més un estil molt, molt d'internet, molt del clickbait, és a dir, aquests enllaços que posen a la publicitat perquè t'hi enganxis, saps? Allò de i no sabien el que els venia a sobre. Sempre et deixa un ham del futur, no de l'acció que està passant. Jaume, digues.
Sí, jo penso que els cliffhangers aquests estan bé si es fan servir amb seny, no? En el seu cas n'ha abusat tant i tant que potser ha aconseguit l'efecte contrari, no? Un cliffhanger ben posat en el moment precís, moltes vegades aquests llibres de novel·la negra que ens agrada llegir, en els últims capítols et llencen un cliffhanger o dos que ja són del proper llibre, perquè tinguis ganes de comprar el proper llibre, no? Aquí, des del primer capítol, ja comença amb aquesta dinàmica, no? Aquest abús ho hem marcat també com a negatiu, això, perquè se'n podien haver fet una desena part o una cinquena part dels que ha fet. David.
Sí, i estant d'acord amb tot el que heu exposat, sí que he posat com a positiu jo que és un llibre senzill i fàcil de llegir. I en aquest sentit es pot entrar bé en la història de la reflexió sense haver de llegir entre línies. És un llibre molt fàcil i molt útil per a edats adolescents i joves, com ja s'ha dit en la introducció.
Jo en principi el que comentava la Núria, jo en principi no estic d'acord en que sigui un llibre llarg. Un llibre llarg, tenir moltes pàgines no vol dir que el llibre sigui llarg. Una altra cosa és que se te faci llarg, no? A vegades un llibre de 100 pàgines se te pot fer llarg. Jo en aquest cas, per mi no és un llibre llarg. A més, amb els capítols així curts, he anat molt, molt ràpid a llegir-lo. O vaig anar en el seu moment molt ràpid. Una altra cosa que volia comentar jo és el tema de que et fa reflexionar sobre temes d'actualitat. Jo crec que independentment de l'edat que tinguis, potser amb una certa edat més que d'altres, toca temes de realities, d'influencers, trending topics, canvi climàtic, manipulació informativa, que són molt actuals avui en dia, i jo crec que aquestes coses les porta fins a l'extrem. L'autor juga a extrapolar-ho, o sigui, extrapola la realitat actual, però ho fa d'una manera que te'l creus fàcilment. No entra en detalls tècnics ni científics, que potser ho faríem més pesat, i ell dona una volta més, fa una exageració, que tots estem d'acord que potser, però dius, bueno, és que està al límit, t'ho pots creure, no sé, David.
Tot i posar-ho tot al límit, jo també m'he adonat de les d'altres coses que m'han fet reflexionar i que posa sobre la taula, no? La família, la vanitat de cada una de les persones, els diners, el que poden fer els diners per cobdícia, l'amagar les coses que no ens agraden, pròpies, però exposar moltíssim les que sí que ens agraden, que és el fet, el gran què de l'Instagram, no? És un showroom impressionant, el més gran del món. També que les aventures que comencen amb idees molt idealistes i que a mesura que el temps va passant, la pressió i els diners en joc et fan canviar les teves pròpies normes, traspassar les teves pròpies línies vermelles, i el resultat final no s'acaba semblant gens a la idea inicial. O sigui, és un llibre que et porta molt a la reflexió sempre i quan tu tinguis ganes de reflexionar, evidentment. O sigui, potser si no estàs al cas, doncs tu llegeixes una mica més a l'aire, no? Però que, bueno, amb ganes d'intentar interioritzar el que t'està transmetent, sí que és veritat que parla molts temes d'actualitat que és fàcil de fer un paral·lelisme amb la vida real.
Tinguent en compte això, que l'autor està basat a escriure per un públic juvenil, es pot entendre aquesta narrativa que és una mica com un conte, no? I el fet aquest, que és un llibre, bueno, que intenta ser educatiu, té una directriu com educativa, i els missatges aquests pels joves, de la cura mediambiental, de l'hipocresia dels mitjans, d'un sistema educatiu, parlar de la prostitució i la pedofília, tot això, i també el tema de les armes i de l'exèrcit, com a punt de que les armes ho logren tot, en mans de gent indesitjable. Digues, Marc.
Sí, bueno, no estic gaire d'acord amb vosaltres en això.
Amb ningú, no?
Amb ningú. No, perquè sí que és veritat, és a dir, toca molts de temes el llibre, però, clar, jo sóc més tendent a no jutjar un llibre precisament per als temes que tracta, sinó per l'habilitat que té l'escriptor per fer-nos reflexionar, per fer-nos pensar. És a dir, sí, parla de moltes coses. Parla de xarxes socials, parla de canvi climàtic, parla de les relacions humanes, però trobo que ho fa d'una manera molt superficial. I una cosa que m'ha molestat, que és que, en certa manera, no té referents aquesta història. Parla com si amb aquest llibre s'iniciés tota una nova història. Per exemple, coses com dir descubrimos que a la gente le encantaba la violencia, el sexo, las traiciones. Ostres, a veure, és molt vell això, fa molts anys que se sap que la gent li encanta la violència, el sexe i les traïcions.
El circ romà mateix.
Sí, el circ romà ja ho sabien. I al final, sí, tracta molts de temes, però ho fa d'una manera molt naïf. I, per exemple, coses a la que no es refereix, tot i tractar-les, la història dels mitjans de comunicació, no s'hi refereix, no es refereix tampoc a les xarxes socials com un fet en una època, ni evidentment a la literatura ni al cinema, sinó que es mou en una esfera molt actual dels mitjans, és a dir, dona i les xarxes socials, esperant que el lector en conegui tots els detalls. I per tant, dona per fer que tu saps què és Instagram, què és el gran hermano, què són els grans media, què són els grans homes que mouen tots aquests fils a l'ombra. És a dir, tot això ja ho dona perquè tu ja ho saps i no es molesten a explicar, saps? És un llibre que viu a dins d'aquesta bombolla sense arrelar-la en un context. Digues, Jaume.
Jo m'ho he agafat més d'una altra manera, això. Estic d'acord amb algunes coses que dius, però per mi això és una faula moderna, que ell vol donar una sèrie de moralitats. I això per mi justifica algunes coses. Potser tu no has entrat tant en els temes que proposa, el tema aquest de superficialitat, etc., però jo crec que a ell li interessa mostrar unes mancances i arribar a dir això està malament, no? Abans, com feien les faules antigues, solien ser exagerades i no et qüestionaves res d'això, no? L'objectiu final és arribar a una sèrie de moralitats, no? I per mi l'autor va en aquesta línia. I això justifica la manera en què escriure. És clar que després, que si és el millor programa de tele, que aquest és el tio més intel·ligent, que aquest és el tio més poderós del món, clar, tot això no t'ho creus en una història normal, però és que és un conte, és una faula. O sigui, jo m'ho he mirat des d'aquest punt de vista, I després també jo volia lligar amb això, que jo no crec que aquest llibre sigui exclusivament juvenil, ni tampoc que sigui per grans. Jo crec que és un llibre que tothom pot interpretar coses. El que passa amb que és l'estil propi de l'autor. L'autor ens explica una sèrie de coses al seu ritme, no? Penso que també una altra cosa de les bones que té és que l'autor et fa anar descobrint les coses de mica en mica i no t'ho guarda tot pel final, diguem. Acaba fent un desenllaç ben acabat i troba la moralitat o moralitats que volia arribar. O sigui, no és d'aquests llibres que hem comentat que a vegades l'últim capítol soluciona tot, no. Ell va solucionar les coses, els va explicant, perquè li serveixen per explicar la història i va arribant a les moralitats, diguem. El tema de les concessions, pel fet de ser una faula moderna, queden justificades aquestes exageracions contínues, perquè el pare aquest no li van donar el Premi Nobel després de a mig escriure el llibre, li ha faltat això, perquè ho tenia tot. Aquest tio s'anticipava tot, era un fenomen, no? Clar, jo per mi tot això m'ho crec perquè és una faula, bàsicament. Aquesta és la concessió. Marc.
Sí, jo, veus, torno a discrepar. Ho t'ho compro, és una faula i és un conte per treure'ns qui sap quantes lliçons morals d'aquí. Però jo el trobo exageradíssim. A mi em dóna més la sensació de falta de recursos de l'escriptor que no de fet a propòsit perquè ens, m'entens, perquè ens convenci d'alguna cosa. Per mi, com més s'esforça en que sigui el millor, el més prestigiós, els millors experts, el millor hotel, a mi em porta cap a l'extrem contrari. És que, clar, és que hi ha una abundància. Mira, us en diré tres. Uno de los gurús tecnológicos más ricos y reconocidos. Una de las mejores cirujanas del mundo, tan versátil que era capaz de hacer un trasplante o traer un niño al mundo con apenas equipamiento. El hombre más rico del mundo, uno de los proyectos más modernos del mundo. Claro, es que todo es lo más moderno, lo más rico, lo más grande, lo más... I clar, això és tan abundant, tan exagerat que a mi em va apartar molt del llibre.
Amb el tema d'exageracions, jo m'enganxava amb en Marc amb allò dels concursos, aquests concursos tan increïbles que arriba a un nivell tan alt d'absurditat, tocant ètica ja, Tema aborts, tema suicidis, jo ho he trobat esperpèntic.
Però on estem ara? On estem? A la tele actual, de què es fan concursos?
Sí, però d'això no, èticament...
Hòstia!
Home, hòstia. A veure, Jaume... esperar a que caigui en Manolo és molt fort,
Si això... fan tot tipus de concursos ara.
Sí, però no.
I els que estan parant, que entraran els propers anys, que ja estan fent algunes teles, jo m'ho crec perfectament, però si ja és el pa de cada dia.
Jo crec que...
Surten tots allà a posar la seva vida.
Sí, però arriba un punt que hi ha una barrera ètica que tu això no pots trencar-ho, no? A veure, crec que legalment no pot ser. Vull dir, hi ha un topall amb això.
Les barreres ètiques fa molt de temps que s'han trencat i es continuaran trencant a punta pala.
La persona que fustigaven aquest perquè se suïcidés agafarien després i per llei s'hauria de fondre a la presó. No,
però, em sembla que això ja ha passat en programes actualment. Això em sembla que ja ha passat.
Ostres, així estic molt out.
Jo no segueixo de realities, però ho han fet tots ja en realities. Queda ben poca cosa, em sembla. No sé, David, et tocava tu.
Sí, a veure, jo volia posar tres coses, a veure si me les en recordaré totes. Primer de tot, les exageracions. Això és un deix molt, molt, molt espanyol. L'autor és espanyol. I tendir a l'exageració és una manera d'escriure com els anglesos en tenen una altra. Llavors, no em trenca si és que l'autor és espanyol. Llavors, ja ho entenc, aquest concepte. Segon, les línies vermelles aquestes, ho hem comentat una miqueta. Sí, tendim a creuar-les, totes les línies vermelles, i potser no estem en el límit del suïcidi, però sí que estem fent, ara actualment en el 2021, escabrositat total de que algú s'ha suïcidat ja. S'omplen programes sensacionalistes de la mort d'aquesta persona. I en aquí no hi ha treva, es posa tot sobre de la taula, si és que dona audiència, es posa absolutament tot. Marc.
Sí, jo volia matisar que quan parlo d'exageracions faig referència a l'aspecte formal de l'escriptura, és a dir, a l'estil de narració, no allò que explica, perquè estic d'acord amb en Jaume, s'han traspassat i es traspassaran, i més que se'n traspassaran encara de barreres ètiques i morals per l'espectacle, i jo crec que, com penso com ell, que no hem vist res encara. En canvi, el que em refereixo de la manera de narrar que té és que el trobo una manera, sense voler jutjar-lo amb ell, trobo que és una manera infantil d'escriure. No sé si és volguda o per falta de talent. Volguda pensaria que ho és perquè així agafa el seu públic i l'acosta cap al llibre. No he llegit altres novel·les seves i, per tant, no sé si això és un, m'entens, és un deix que té o és que ho ha fet a propòsit en aquesta novel·la. En les seves narracions sempre els personatges han de tenir característiques molt extremes, no hi ha subtileses, no hi ha matisos. Llavors era aquest el tret que jo m'havia causat rebuig. No, en canvi, a les exageracions, a les trames d'aquests concursos, perquè penso com en Jaume, això no em ve res. Digues, David.
Torno a les línies vermelles. Hi ha una cita del llibre que diu: al fin y al cabo, el concurso no era más que un experimento social para estudiar el comportamiento de los humanos. Són les mateixes paraules exactes que va fer servir Telecinco i la pròpia Mercedes Milà, la presentadora, fa molts anys, perquè els espectadors acceptessin creuar la línia vermella del Gran Hermano. Fa anys. Ara, clar, el 2021, doncs ara ja som capaços de fotre'ns, ja l'hem creuat aquella línia vermella i acceptem el Gran Hermano com qualsevol cosa. Ja forma part de les nostres vides. Núria.
Parlant d'això, dels personatges, aquests personatges us sonen, o sigui, els personatges que se'n van a mar són personatges ja que tu te fan pensar en algú que coneixes. O sigui, una model, el costat negre de la model. L'altre és un gran manetes. L'altre, o sigui, són personatges que et recorden algú en un cert moment, no? El personatge, per exemple, de la Vera, de la nena mimada que el seu pare al final accedeix a que vagi en aquest concurs, és un homenatge a en Roald Dahl. Ell és un gran admirador d'en Roald Dahl. Vera és, li diu, Veruca, per la personatge de Veruca Salt, que és la nena supermimada que surt al llibre de Charlie i la fàbrica de xocolata. Jo crec que és un amic, un homenatge. I després el militar, o sigui, són personatges que et sonen. Digues, Marc.
Sí, però amb els personatges jo els hi veig que els hi dona un estil com de novel·la romàntica, molt afectat en les seves descripcions, i però no els hi veig més vida fora de la història. Saps què vull dir? És com si vaig explicar just lo necessari perquè em dongui suport al fil que vull explicar, sense donar-los relleu, ni carisma, ni més profunditat en aquests personatges. Llavors, clar, queden penjats allà com les boles d'un arbre de Nadal. No tenen entitat pròpia, com pel meu entendre, eh? David?
Un paral·lelisme enorme, enorme, enorme amb la sèrie Black Mirror. I que els seus caires futuristes tendits a l'extrem de l'absurditat i aquesta absurditat el més fosca possible.
Jo aquí, amb el que diu en Marc, i jo ja acabaré, si hagués hagut d'aprofundir tots els personatges, potser hagués fet una enciclopèdia, no? Perquè toca molts de temes i ell ens porta cap a el que vol explicar, cap a aquest conte, no? I per això, per mi, no aprofundeix tant els personatges, eh? Jo acabo només amb un comentari final, que també l'he posat en els negatius. El tema de fer sortir Islàndia jo crec que està bé, però el que he tingut una mica de decepció personal és que explica els quatre destins turístics més habituals, com si hagués fet un viatge de 5 dies o de 7 dies i explica allà on ha anat tothom, no? Allà on va la majoria de gent. Si vol parlar d'Islàndia hi ha molta més cosa a parlar i aprofundir, no? Està bé que situï una part de l'acció allà, però sembla que hagi fet una visita a Llampec, no ho sé, David.
No, jo ho tinc posat com a punt negatiu. N'ha fet un catàleg d'aquest viatge a Islàndia. El catàleg turístic no aporta absolutament res. Que ha estat Islàndia, que coneix els llocs? Sí, molt bé. I què ens aportes, autor, explicant que has estat en aquests llocs? Perquè en la història no aporta absolutament res. Núria.
És un dels punts negatius que jo tenia. En el llibre, tot el que és geogràficament no s'ubica enlloc. Tu vas llegint, et parla de muntanyes, de ciutats. Jo, hi ha alguna que cita una ciutat, mentre he tingut a buscar-la, no existeix. Te suposes que és un lloc anglosaxó, tothom s'imagina el millor Amèrica, perquè els noms Miller, Alan, són anglosaxons, no? L'aeroport que existeix realment a Islàndia i és l'única cosa geogràfica que ubiques. Tot l'altre és, bueno, Iteri, allà.
Sí,
és una de les coses que he trobat, que si cites un lloc, citen un altre. No sé, ho he trobat estrany.
Trobo jo que forma part, sí, de la concessió aquesta de la manera d'escriure d'aquesta persona, de l'Eloi Moreno. A mi m'ha costat molt definir si era una novel·la de ciència-ficció, si era una novel·la d'intriga, si era o simplement un drama humà. I és una concessió que dius, bueno, explica'm tota la història i després ja ho pensaré, no? Però mentre ho estava llegint em costava moltíssim. O un catàleg de viatges, perquè la veritat, paraules i paraules i paràgrafs i paràgrafs d'Islàndia, que dius, ostres, què estàs barrejant aquí, no? Jaume.
Aquí hi ha una cosa que has comentat tu, David, és que potser jo el que he vist, jo he llegit un altre llibre d'aquest autor que es diu Invisible, que és un llibre molt curtet i me l'he llegit en un parell de dies. També no m'ha pas desagradat, al contrari, eh? Hi he entrat... Crec que aquest autor és especialment important. No sé si vosaltres heu fet això o no ho heu fet. Aquest autor, per mi, s'ha de llegir sense referències externes, sense resums, sense crítiques ni res. I al final, després és quan mires les coses i quan penses el que t'ha dit. Si no ho heu fet d'aquesta manera, jo crec que us pot haver influenciat negativament perquè no heu deixat que ell us portés allà on te volia anar. O sigui, res, poso un exemple ràpid, eh? Aquest llibre que he llegit, Invisible, parla d'un tema molt en concret. Jo podria dir una paraula i heu de llançar la meitat del llibre a la paperera, perquè durant la meitat del llibre l'autor va divagant per portar-te aquí. I després, un cop hi arriba, comença a fer la faula. I en aquest sentit, sembla com si, no sé si tots els llibres són iguals, eh? Podem provar-hi algun altre, però fa una faula per arribar a una moralitat o moralitats i ell, per aconseguir-ho, has de deixar que t'hi porti, que potser no t'ho creus malament. O sigui, ja no entraràs en el llibre. Però si tu t'has predisposat abans i ja saps que aquest llibre va d'això, jo crec que aquí ja has perdut. Ja havies d'haver parat el llibre. En el cas aquest d'Invisible, si us digués una paraula, heu de llançar el llibre quasi bé. I penso que el llibre està molt bé, a les reflexions que te fa acabar de donar. Els has de fer tot sol. Un cop els has fet, després busca les altres coses, però sense influències. Jo penso que aquest autor és especialment crític amb això. Núria.
Sí, Jaume, eh? Jo també ja m'ho miraré, això, perquè potser és veritat i realment l'objectiu de l'autor és aquest. Tot el que critica, totes les reflexions que fan són molt positives i de cares a la gent trobo que està molt bé que tothom reflexioni sobre aquests punts. Una cosa que m'agrinyolava una mica, no sé si us ha passat a vosaltres, és la relació dels dos germans. No us ha donat la sensació de vegades que parlaven d'una parella més que d'uns germans? Potser sóc jo, eh? Però me abrazó, me dijo que te quiero. Jo no sé, aquesta relació és tan íntima entre ells dos que no existeixen parelles d'ells, necessiten ningú més, no? És com si el món estigués clos en aquests dos germans. M'ha semblat una mica estrany. No sé, ho deixo aquí jo. Digues...
Sí, és que jo penso que és més aviat perquè... No ho sap explicar d'una altra manera, entén-me. És a dir, quan tu vols dir que dues persones s'estimen, pot ser subtil, pots explicar-ho de manera que s'entengui que la seva relació era dolenta per un incident que van tenir, després s'arregla, no? Però sense portar-ho en aquests termes tan exagerats de per dir que s'estimen, tractar-ho pràcticament com si fossin amants, que és veritat, ho parla d'aquesta manera. I ho has de, m'entens, ho has de decidir tu, no, és que veus, són germans i que li mostri aquesta passió i aquestes frases així tan alambicades és perquè ens està volent donar a entendre que s'estimen. Digues, David.
Jo, com a lector de novel·les al màxim de fàcils possibles, trenco una llança i dic, no us compliqueu tant la vida. L'únic que vol és fer reflexionar sobre la família i una família que estava completament trencada, doncs les torna a unir i ja està. No, no li dono tanta profunditat. Suposo que també esteu acostumats a llegir novel·la que s'ha de llegir entre línies, no? Comentava abans, i en aquí no, simplement t'exposa una família que estava absolutament trencada, absolutament, i que per uns fets doncs es torna a unir. La unió de dos germans. Ja està. Punt.
Sí, però a veure, tu pots tenir carn de vedella, ceba, all i conyac sobre la taula i un traurà un rostit espectacular i l'altre traurà una cosa que no es pot menjar. És a dir, amb els mateixos ingredients, amb les mateixes idees, volent explicar el mateix, hi han coses que es poden menjar i coses que no es poden menjar, o coses que t'agraden o coses que no t'agraden. Llavors, és aquest el problema que hi trobo jo, que és que no cuina d'una manera que m'agradi.
A mi ja no em quedaria res més. David, vols seguir tu?
Sí, seguirem una sèrie de reflexions que tinc apuntades en aquí també, que m'han quedat abans de comentar. La primera, la importància de la televisió en les nostres vides. Ja fa temps, des de l'Usted que sabe hacer de José María Íñigo, que la gent acudeix a la televisió tan sols per sortir allà, quedar exposats, sense importar de fer el ridícul a base de bé. O sigui, que la gent és capaç absolutament de tot per sortir per la tele. I en aquí et trobes un altre punt de paral·lelisme entre el llibre i la televisió actual. Segon, la importància de l'entreteniment en la vida. Com més polèmica i escabrosa, millor. I com la gent amb menys escrúpols se'n pot aprofitar, perquè el morbo ven i ven molt. I el sexe també, que ho hem comentat abans, però no és un fet de la vida actual. Ha passat tota la vida. Fa milers d'anys que els que manen saben que tenir el control de les masses és la manera de mantenir el poder. Dóna'ls entreteniment i la gent no pensarà en altres coses que a tu no t'interessin. I la tercera cosa així respecte a la televisió és com són capaços els guionistes i directors dels programes d'enganyar els espectadors fent-los ballar la seva música sense qüestionar absolutament res. Hi ha una cita del llibre que diu: "Al fin y al cabo, solo se trata de encontrar las debilidades de las personas y hacer negocio con ellas". És un vale todo amb majúscules. Un altre punt que també volia comentar. Qui parla de televisió, també podem parlar de les apps dels telèfons mòbils i com som capaços de caure fàcilment en el joc de fer-nos fotografies que ens canvien la cara, fent-nos joves, grans, canviant-nos de sexe, mentre per darrere hi pot haver una gran recol·lecció de dades nostres que ens investiguen i saben perfectament els nostres punts febles. Punts febles que més tard faran servir per enriquir-se a costa nostra. També m'ha fet pensar molt el protagonista que mor ja al principi, el director dels programes aquests tan escabrosos, amb en Valerio Lázarov. Vist ja en perspectiva, des de que va morir, en Valerio Lázarov va ser el que va ser director de Telecinco quan va sortir en els anys 92-93 aproximadament. Es van donar una sèrie de llicències per televisions privades a Telecinco i Antena 3, doncs Lázarov era el director de Telecinco. I el seu lema era: donem a la gent el que vol veure, que és la llavor de les teleescombraries. A partir d'aquí, aquest senyor va ser molt trencador, és veritat, va ser molt trencador, ja abans, quan estava a Televisió Espanyola, amb tota una sèrie de produccions de programes que impactaven moltíssim visualment, aprofitant el que ja hi havia televisió en color, doncs et donava aquells colors tan exagerats perquè et quedessis enganxat a la pantalla, i més tard ja directament amb el contingut dels programes. Clar, aquest home va morir ja fa temps i ja és una llegenda de la televisió, perquè ha fet història. Ara, a costa de què? Quina qualitat de televisió tenim actualment? Doncs la que tenim. I llavors també posa sobre la taula la hipocresia del primer món, capaç d'ignorar el patiment i atrocitats de països que considerem que no estan a la nostra alçada, i a la vegada capaç d'omplir portades i portades del trencament d'una ungla d'una famosa de torn sense cap ofici ni benefici. Llavors, si no teniu res més, ja començo amb unes cites que m'han impactat així una miqueta, no? La primera de totes diu: "Hemos llegado al punto que se nos exigen responsabilidades a los profesores si algún alumno suspende". pero no solo por parte de la comunidad educativa, sino por parte de los padres, de las asociaciones, de los partidos políticos. Ningún alumno puede sentirse menos que otro. Los estudiantes no pueden sufrir, no deben esforzarse. Todos deben ser iguales. La idea del comunismo extrapolada a la educación. Clar, estem en un món actual que els nens tenen el poder. Els professors cada vegada tenen menys autoritat sobre ells i els mateixos pares tenim cada vegada menys autoritat sobre els nostres fills. Bueno, només em queden dos punts negatius del llibre. Hi ha una part que és com una gincama i se m'ha fet molt llarg aquesta gincama d'anar perseguint pistes. A mi, la veritat, 300 pàgines així costen una miqueta. Marc.
Només una coseta, que és que a vegades intueixes que l'autor és una mica cunyat, en el sentit de solucions fàcils a problemes complicats. Aquest punt de vista crític que dona a vegades de... saps allò, tot estava molt malament i la manera d'arreglar que em sembla que t'ensenya al final de la novel·la és una mica salvés a qui em pueda. Darwinista, que se'n surtin els que valguin i que el sistema que tenim ara, això d'aquest igualitarisme i de que tothom ha de tenir els mateixos avantatges, sembla com si certament ho estigués criticant bastant. Llavors, l'altra cosa que em quedava a mi per afegir era que hi ha algunes incongruències bastant gordes a nivell formal. N'hi ha dues que són... Una és el tema de l'accés a internet, que aquí trobo bastant garrafal que l'autor, siguent enginyer informàtic, se li hagi escapat, que és que planteja que els personatges estan a Mart connectats a internet. I, clar, és que ja t'ha dit abans, la llum triga, em sembla que són 6 minuts a viatjar de la Mart a la Terra i a tornar en aquestes condicions, a no ser que s'hagi inventat alguna altra cosa, seria impossible connectar-se a internet. I com que en el context de la novel·la ja ens ha dit que les transmissions anaven i tornaven amb aquesta latència, no és que en la novel·la hagin fet una invenció que ho pugui solucionar. Sabeu què vull dir? És a dir, se li escapa un problema bastant gordo que ell mateix podria haver arreglat dient que en aquell estadi la humanitat o la ciència havia descobert una manera de comunicar-se sense latència o més ràpida que la llum. Digues, David.
Jo no he trobat una cosa tan exagerada i sempre quan et parlava sempre dels retards de comunicació i tot plegat, doncs que quan es feien una foto d'Instagram simplement se la feien i l'enviaven. Clar, el que tardi a arribar a la Terra o el que tu tardis a actualitzar el teu Instagram, sí, tardarà un temps, però bueno, jo no crec que fes una cosa tan exagerada.
L'altra és que una de les concursants resulta que genera un gran escàndol perquè té un passat que està relacionat amb la prostitució. Resulta que la dona es dedicava a prostituir-se. I una estona abans, en el llibre, ens explica que el 50% del jovent d'entre 14 i 18 anys es prostitueix. És com s'entén això? És a dir, quin gran escàndol causa en les xarxes socials que una senyora en el passat es prostituís si resulta que ens està dient que el 50% del jovent entre 14 i 18 anys es prostitueix?
Perquè és escabrós. Perquè, no, a veure, moltíssima gent, un percentatge altíssim de gent es droga. Però treu per la tele que la famosa concreta aquesta es droga i es posa allà a la televisió i tindràs tota l'audiència que vulguis. Què és el passar de l'anonimat a focalitzar-ho amb noms i cognoms? Si ho mantens amb l'anonimat, és això de... Bueno, sí, se sap. Però quan tens els noms i els cognoms i pots focalitzar, et matxaquen. Seràs portada de tot arreu. Sí.
La valoració.
En aquest apartat, cadascú de nosaltres puntuarà el llibre de l'1 al 5, segons els criteris de llargada del llibre, ritme amb el que està escrit, temàtica i si crea addicció al llegir. Comencem per la llargada. Jaume.
Li poso un 3. Per mi la mida és bona pel que vol transmetre.
Marc?
Jo li poso un 2. No se m'ha fet excessivament llarg, però bueno, tampoc és un llibre curt.
Núria?
Jo li he posat un 3 i pel que he dit abans, no? Que encara que l'he trobat una mica llarg, té recursos que me l'han fet escurçar. Sí.
Jo li he posat un 2, se m'ha fet una mica carregós el cliffhanger aquest que deia en Jaume, el deixar-te penjat contínuament per 300 pàgines que té el llibre, ho he trobat una mica exagerat, un 2. Passem al ritme, Jaume.
Li he posat un 3, per mi un bon ritme.
Marc?
Jo li he posat un 2, em cansava una mica aquest estil de capítol curt.
Núria?
Jo al revés, jo li he posat un 3, a mi m'ha anat bé, he trobat que era dinàmic.
Jo també li he posat un 2, m'ha cansat una miqueta el llibre. Temàtica, Jaume?
Li poso un 3 perquè toca diversos temes interessants d'actualitat i els fa donar una volta més, et fa reflexionar, a mi ha funcionat el seu sistema, un 3.
Marc?
Jo li he posat un 1 perquè és que cap dels temes que tocava m'interessava gaire, no m'ha agradat.
Núria?
Jo li he posat un 3 perquè la directriu una mica així, jo crec que és de cares als nanos, juvenil i així, trobo que és important que reflexioni, un 3.
Jo li he posat un 3 i com heu vist he apuntat moltíssimes coses a comentar i a reflexionar, per tant li ha funcionat, m'ha fet reflexionar a mi també, un 3. Addicció al llegir, Jaume.
Jo aquest és el que li he apuntat més alt, un 4, tot i que potser seria un 4 baix pel tema aquest de l'abús de cliffhangers, però per mi és ben, molt ben treballada.
Marc.
Jo li he posat un 2 perquè, bueno, segurament per una mica tot plegat no m'estirava a continuar avançant amb el llibre.
Núria.
També m'ha costat una mica. Jo també li deixo un 2.
Jo també l'he puntuat amb un 2, precisament perquè no veia on anava el llibre i tampoc m'estava dient llegeix més, que això és emocionant. No li trobava un leitmotiv per seguir. Segons aquestes notes, en Jaume ha puntuat el llibre amb un 12 sobre 20, en Marc amb un 7 sobre 20, en David amb un 9 sobre 20 i la Núria amb un 11 sobre 20.
La cloenda.
I aquí acomiadem el programa d'avui, on hem parlat del llibre Tierra, de l'escriptor espanyol Eloy Moreno. Una lectura que, si bé potser no us canviarà la manera de veure el món, de ben segur que us farà reflexionar sobre alguns temes d'actualitat. Us recordem que Les Marmotes de la Biblioteca és un programa literari que s'emet mensualment cada segon dissabte de mes a les 9 del vespre i en repetició els diumenges a les 3 de la tarda, i que també és descarregable des del web de Ràdio 90 a les 3w.r90.org. També al web de Ràdio 90 hi ha el llistat dels propers llibres que comentarem. El proper capítol, d'aquí un mes, serà Desgràcia, de l'escriptor australià John Maxwell Coetzee. Si no l'heu llegit encara, us convidem a fer-ho. Teniu 4 setmanes i així podreu escoltar-nos en propietat. Com a novetat, si voleu participar en els comentaris, hem obert un correu per contactar-nos i dir-hi la vostra. És marmotes@centpeus.cat. Mentrestant, rebeu una forta salutació dels qui us han parlat, en Jaume Pedrés, en Marc Ferrés, la Núria Boix i en David Ràfols. Fins la propera.
Les marmotes de la biblioteca. You're innocent,